a mig matí. I a mig matí, sintonia de retalls de premsa amb Joni García. Molt bon dia i bon any.
Molt bon dia, sí, perquè semblava que avui havia de fer pluja molta, havia de nevar, havíem d'estar tots tritant.
I res, mira, res.
De tremolar, res. Estem, bueno, jo he vingut protegida per si de cas.
No? Home, fresqueta sí que fa,
perquè han caigut quatre gotetes i es notava aquella gelor de com si hagués negat a Prades o per aquí ben a la vora. Bueno, a la vora, uns quants quilòmetres, però bueno, que es nota.
Com han anat les festes, Juani?
Bé, hem fet com les marmotes, hem hivernat. Perquè no ha vingut la família a casa, doncs ja ho teníem tot, que volies
i tant,
fer.
I tant.
Sí, que potser la meva filla diu, va, anem a fer un vermut per ahir. I li diu al meu home, diu, aneu vosaltres, jo em quedo aquí a casa.
S'està millor a casa,
sí,
no?
Sí, ell ja havia posat la ximenea, estava
home,
allà a la mar de bé.
Estava la mar de bé i duria dir, ara, que ha passat fred.
Amb un sofà nou que li han portat al tio,
doncs ell estava allà. Ah, carai, carai.
I estava tot content, diu, la millor compra que he fet. Dic, bueno, no has fet una altra, però la millor. Però bueno, s'està bé.
I tant que sí.
Bueno, després de tot també la cabalgada de Reis, que saps que...
I tant.
Els crios, pues, també vam tenir sort que no va ploure, perquè a molts puestos no es van poder celebrar.
Vas anar a veure la cabalgada?
No hi vaig anar a veure-la. Ja t'he dit que he hivernat, he fet com les marmotes.
Sí, ho veig, caram.
Diu la meva filla, vens o què? Dic, estava tot allà decidida que si vull, que si no vull, i el meu home deia, no surto a cap puesto. Dic, mira, saps què, Meritxell? Ves tu amb el nen i les amigues i ja... Com que jo l'he vist cada any, a baix a mar i després aquí també, eh?
A Roda.
Al port i aquí dalt també, però bueno.
Molt bé.
Que per cert diu que la primera cabalgada dels Reis Mags de la que tenim constància documentada va ser a la localitat alicantina d'Alcoi.
No?
A l'any 1866.
Fa uns anys ja, eh?
Sí, sí, em sembla que ha plogut una mica, eh?
Fa uns anyets, fa uns anyets.
Diu que així que va quedar reflectit en el diari d'Alcoi d'aquell any, encara que no es va començar a fer de forma continuada fins l'any 1885. Va trigar una miqueta més, però sí. Bueno. Diu que encara que anys abans, en altres ciutats, ja existia la costum de fer representacions amb la tradicional dels Reis Mags, que eren per omplir obres teatrals no cabalgades. La primera cabalgada d'Alcoi va ser una mica diferent de la que veiem als nostres dies. Diu que va ser una mica diferent perquè els reis van recórrer els carrers de la ciutat en camells i els patxes amb grans escales, diu que pujaven fins a les cases per saludar els nens i donar-li els regals, clar. Que, per cert, també ho vaig veure a la tele, no? Que en tenia unes escales així, tipus els bombers, i pujaven les escales al primer o al segon pis i la gent que li havia deixat els regals però li donaven als nens.
Aquí a Roda també, eh? Van anar els reis després de repartir tots els regals.
Al meu nen també li van portar.
Ah, sí? També li van portar a casa, veus?
Aquest any no.
Ah, no?
No, aquest any no, perquè ha sigut una bicicleta, llavors era...
Era difícil que els reis...
I una porteria de futbol.
Ho van fer a la nit, així, ja, clar, quan ja havien repartit altres regals.
És que al nen li va passar això l'any passat. L'any passat va ser quasi bé l'últim i estava pobret, ja més mort de son que una altra cosa. I els pares entretenint-lo, perquè, clar, com li havies de dir que venien els reis? No podia ser. Total, que diu que Barcelona també reivindica el títol de ser la ciutat que més va celebrar la primera cabalgada dels Reis, ja que en diferents estudis es recull que l'any 1855 l'empresari barceloní Miquel Escudé va organitzar una rifa benèfica per entregar les estrenes als infants de la maternitat de Barcelona. I clar, ara diu que totes les ciutats pues, fan la cabalgada dels Reis. I també diu que fan a Polònia, a Mèxic, a Venezuela, a Gibraltar i a Txèquia.
Molt bé.
O sigui que ens han copiat la...
Bé, ja està bé que copien aquestes coses, està molt bé.
I diu que el Tomàs Molina, pobre, pues, donant el temps, pues, la gent que està a la White, no? El que em passarà a mi, a vegades si hi ha gent que m'escolta dirà aquesta paraula en català està maldita, no? Perquè catalanizamos o castellanizamos algunes paraules, no? L'acostum. Doncs el pobre Tomàs Molina, en un telenotícies vespre, li va sortir de dir una expressió parlada d'un pont al Brasil que va grinyolar a les oïdes d'alguns espectadors. Parlava d'un temporal d'aigua i vent i d'una carretera a un pont pel qual va passar un conductor. Instants després, el pont va caure. I la seva expressió exacta va ser mirant a aquest cotxe, passa per aigua i miri el que ha passat. Just després de passar el pont, s'ha derrumbat. I és que una tempesta extratròpica al Brasil, això, diu, és una cosa lingüística que va demanar de disculpes. I també ha escrit quatre altres possibilitats. Es pot dir enfondrar, ensorrar, enronat, fer malbé, esbaldregat, afonat, esboldregat, esbocat o anar aigua avall. L'audiència diu que va recollir les disculpes amb els braços oberts, però clar, el pobre va dir derrumbar.
Sí, però jo penso que això ens pot passar a tots i a totes. Sí,
però bueno, sí. La gent que està escoltant el que estàs dient...
Sí, sí, d'acord.
Sempre té...
Sí, sí.
I diu que Benipallet treballa per protegir i conservar el conjunt d'ermites de Cardó. Han estat declarats bé cultural d'interès local amb l'objectiu de recuperar-les i pressionar les propietats a l'activitat que és del grup Pasqual, igual que el legendari balneari i monestir. I l'Ajuntament de Benifallet vol conservar i recuperar el conjunt de les 12 ermites de Cardó que ja ho estan declarades, també d'interès local, a través del Consell Comarcal del Baix Ebre. I les ermites de Cardó del segle XVII formen un conjunt d'una dotzena de petites ermites amb un paratge d'un alt valor natural molt freqüentat per molts grups d'excursionistes.
Molt bé, doncs mira.
Que jo vaig anar a Benifallet d'excursió amb els sevillanos, que sempre que venen preparen ja l'excursió per conèixer Catalunya. Vam anar a la Gruta de les Meravilles, que està allà. I clar, com que estàvem acostumats a la Gruta de les Meravilles i a la cena de Huelva, doncs no té punt de comparació, clar. Però ens van tindre esperant un munt de temps perquè, com que no hi havia gent, doncs, per nosaltres sols el guia no venia, saps? Però bueno, una aventura més. Vam fer el pas de la barca, també, per allà per Miravet, que també és molt maco. La gent que no hi hagi anat, els hi aconsello que vagin, home, perquè sí. Veure des del riu el castell de Miravet amb els templaris, que també fan cites d'aquestes.
Mm-hmm.
En fi. I ara diu que la Direcció General de Tràfico, que no podia faltar, anuncia la nova edat mínima per treure's el carnet de conduir a Espanya. Diu que els joves de 17 anys podran conduir si superen els exàmens corresponents i sempre que estiguin acompanyats per un conductor adult amb almenys que tinguin molta experiència, i aquesta mesura ja s'aplica a països com a França o Alemanya. Diu, no valdrà qualsevol acompanyant. Aquest haurà de tenir almenys 24 anys i el seu carnet de conduir haurà de tenir 5 anys d'antiguitat.
Molt bé.
Però jo trobo que amb 24 anys...
Sí. Tens una superexperiència.
Molt bon acompanyant, no sé si serà. I diu que per poder aconseguir aquest permís de caràcter provisional cal aprovar tant l'examen teòric com un total de 20 normes de classes pràctiques a una autoescuela. I també diu que hi ha canvis per les motos. O sigui, sí. Es poden circular motos de fins a 125 centímetres cúbicos i ja no valdrà només tenir el permís B. Tu hauràs de fer també pràctiques, que abans sabies tu que amb el permís B ja podies... Jo ara mateix jo podria portar una moto.
És que no tenia cap sentit, que poguessis conduir moto sense... No sé.
I diu que obligarà els motoristes a fer servir un casc integral o modular i a més d'uns guants homologats també.
Això també ho trobo bé.
Doncs sí, perquè l'altre dia parlava jo...
La seguretat davant de tot.
Oh, ja veus. Però, bueno, tu saps que a vegades...
Que te la jugues molt, amb moto.
I diu que Catalunya decretarà en gener l'emergència per sequera amb un tope de 200 litres per habitant i dia, i el conseller Mascort ha assegurat que si no es canvia les coses, les previsions no són bones. La posada en marxa de la primera fase implica restringir l'aigua a 200 litres per habitant i dia, que després passaria a 180 i després a 160 en un tercer nivell. I diu que les classes vacacionals, qui les controla?
Doncs això és el que també s'hauria de controlar.
Doncs pues sí. Ja t'he dit moltes vegades que jo quan veig que es fiquen en una casa 10 i 12 persones, dic, mare meva, com s'ho poden fer? No ho sé, que no ho sé. Una altra cosa farà. Bueno, tu saps que ara amb el Nadal pues, han tornat molts tarraconenses. I dic tarraconenses perquè s'han de vivir nosaltres, no?
Tarragonins, sí.
Bueno, aquí tarraconenses. Jo l'escrit li he agafat de... Que bueno, està bé, no? Tarragonins, que tornen a casa per Nadal. Mai en la història va haver tant expatriats. 28.525. Un 18% més que fa 5 anys. I el triple que l'any 2009.
Uf!
Una part retorna aquests dies per retrobar-se amb la família, clar.
Mm.
Quasi un 23% resideix a França. El país veí és, històricament, per proximitat i per proper, el que més tarraconins té. Ha acollit i el segon lloc és per Alemanya, amb 2.970 persones, i el tercer és Suïssa. Encara que també destaquen el 20% el Regne Unit, Bèlgica i l'Argentina. Si no es tenien en compte aquells que han nascut en el país de residència, són els fills d'aquells que van emigrar, que es van establir, clar, si tu, els teus pares se'n van cap a l'estranger i tu neixes allà, doncs a lo millor retornes o et quedes a treballar allà. Així que diu, de 8.526 que estan fora, 12.324 han nascut en el país en el que resideixen.
Molt bé.
Una altra cosa més.
I tant.
I, bueno, això ja ho he llegit i no sé per què ho tinc aquí. Se m'ha transversat.
Ens emboliquem amb els papers.
Sí. I diu que Nicolás Puig, el bilionari de la Casa Hermès, enamorat d'Aracena i de Sevilla, ha sorprès que vulgui deixar la seva fortuna de 10.000 milions a Jadir, el marroquí que va adoptar i va conèixer quan aquest treballava a l'Expo 92 de Sevilla.
Ah, sí.
Nicola té 80 anys i és descendent de la cinquena generació de Thierry Hermès, fundador d'una de les marques de moda de luxe més famoses de París a nivell internacional. Ocupa el lloc 163 de les persones més riques del món.
O sigui que el deixa apanyat, doncs.
Coi, si el deixa apanyat, ben apanyat. A veure si m'ho hagués trobat a mi, que jo vaig anar a l'Espa de Sevilla, eh?
Doncs mira, no et va trobar.
Ens podia haver deixat la meitat del que té per allà. A veure aquí. I diu que la Fèria d'Abril de Sevilla ja ha col·locat el primer tub de la portada. Què et sembla? S'hi van de pressa.
Uf!
Diu que...
Doncs sí que tenen ganes de fer-hi.
A l'any 2024, aquest any comença el 14 d'abril, eh? Del 14 al 20. 2024 abocarà el pavelló Mudéjar de la plaça d'Espanya, que començarà el 14 d'abril, i l'Ajuntament ha posat la primera peça que tindrà 25.000 bombetes i 30.500 tubos.
LEDs, no, tot?
Suposo que deuen ser LEDs. Bueno, fins ara han sigut LEDs tots, no? I, bueno, suposo que la gent haurà anat a veure els drons que tenien, que van tornar a fer a Tarragona. I diu que el...
Que hi aniràs a la Fira de Sevilla o no?
Jo una vegada que ja l'has vista, l'any passat,
sí,
aquest any passat la vaig veure també.
Sí.
Perquè
sí,
vam anar de casament i ja ens vam quedar a la fèria. I això que teníem caseta. El nebot del meu home té un amic que té una... Bueno, és soci de les casetes, que no és d'un sol. Que, per cert, diu que hi ha gent que porta més de 30 anys esperant que algú es doni de baixa per poder agafar-ne una, eh? O sigui que és... Però, bueno, s'ho passen bé. És una setmana... Han de pagar cuiners, han de pagar cambrers, han de pagar... Perquè això... El lloguer també...
Val molts diners, eh?
L'Ajuntament també els hi cobra, per tenir la caseta allà. I, espera, perquè aquesta no va bé. Aquí, a veure. Diu que el sacacorxos per al cava. Tu fas servir...
Pel cava, no?
Sí, pel cava el fem nosaltres, que pum, posem pel el dit vi, cap amunt, sí. I cap a dalt.
Per obrir el vi, sí.
Diu que l'any 1999, a Hugo Oliveira, un amic camarer li va explicar que havia acabat tota la nit amb les mans molt dolorides després d'arribar a obrir més de 60 ampolles de cava i xampany. I diu que llavors va ser quan Oliveira va pensar que tenia que crear alguna cosa per obrir aquestes ampolles, que fos més senzill i pràctic. I així va néixer Descorjet, que és com es diu aquest aparell.
Sí.
I diu, sacacorxos, ja t'ho diré, dissenyat especialment per destapar fàcilment aquestes begudes i que l'any 2003 va ser reconegut com el millor invent de l'any per l'Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual.
Caram.
No és qualsevol cosa, eh, nena?
No, ja ho veig. Ja ho veig, ara m'has deixat al·lucinada.
Sí, jo sí.
I si va ser el millor d'això, per què no sabíem de la seva existència?
Pues mira... Sí,
alguna, bueno, cosa falla aquí?
Perquè no anem a comprar-lo, estem acostumats a posar el dit i tenir cuidado amb la làmpara, cuidado amb l'ull. Això és el que, per lo menos, ja. A casa meva el que hem fet, eh? I diu que esmorzar i sopar aviat disminueix el risc de dolències cardiovasculares.
Molt bé.
Però, clar, nosaltres no estem acostumats a sopar abans de les 8.
No.
I diu que un equip de l'Institut de Salut Global de Barcelona... a veure, t'ho diré. He perdut el fil. Sí, diu que ha fet una experiència amb més de 100.000 persones d'aquest any, de 7 anys, i ha descobert que el baremus de les menjars poden emular i prometre una millor salut cardiovascular. i diu que la recomanació dels autors d'aquest estudi d'esmorzar abans de les 8 del matí i sopar abans de les 8 del vespre i no menjar res fins a l'endemà següent.
Ah, o sigui que, molt bé.
Ja saps, no mengis més, eh?
Fer dejuni intermitent, no?
Jo a vegades li dic al meu home, tinc gana, i em diu, jo encara no estic acostumada a sopar tan aviat. Sopa tu, si vols.
És que hauríem de sopar aviat, sí.
Sí, els estrangers ho fas. Diu, ara que farem com els estrangers quan estaven al càmping?
Clar, que també és veritat. Jo també ho penso, això.
Ja. Diu que el Vendrell activarà 50 càmeres amb intel·ligència artificial per llegir matrícules i detectar delinqüents.
Ja els ha activat.
Ja les han activat?
Avui ha sortit el diari.
Sí, per això et dic que... Doncs activarà i el diari és d'avui.
Ah, doncs avui també sortia el diari, eh?
Bueno, aquest és el més Tarragona perquè...
Jo posava 50
aquest
càmeres.
Aquest et surt més barat perquè l'agafo de la porta de l'estanc i no costa res. I diu, seguretat, estaran instal·lades a tots els nuclis de la localitat abans de l'estiu del 2025.
Ah, doncs igual les estan posant.
Pues sí.
No sé.
Bueno, jo trobo que està molt bé, no? Perquè...
Sí, sí.
Ara mateix jo tinc a casa, bueno, a casa, allà estan podant les moreres i els nois de la brigada diu, ens deixes ficar la màquina de la cistella de l'elevador? Diu, perquè no ens refiem, diu, perquè quan la deixem per altres puestos ens prenen el gasoil. Dic, mare meva. Uf. I clar, pobra gent, dic, té, agafeu la clau, entreu i sortiu quan vulgueu i quan acabem la retorneu. I així hem quedat. O sigui que... Un desastre, nena.
Sí,
no pots deixar res de fora.
No.
Y digo que un pueblo cacereño tindrà el major museu de la història de la computació en Espanya. Si tu tens un ordinador o algo que no te vagi bé, pots posar en contacte amb ell, que potser te'l compra.
Sí.
O potser et diu, no, me l'has de deixar. Diu que està previst que en menys de 2 mesos pugui obrir al públic el Museu de la Història de la Computació, una instal·lació que ocuparà més de 1.400 metres quadrats en el municipi cacereño de Majadas de Tietar. Diu que l'impulsor i fundador d'aquesta nova infraestructura és Carlos Izquierdo Hernández, que porta anys recol·lectant dispositius per la que ha aconseguit reunir un per incorporar-los més de 500 màquines entre ordinadors i videoconsoles. Que, per cert, l'altre dia estava veient Canal d'Andalucía i va sortir un home, ara no me'n recordo del poble, li tinc fet un pantallazo per això, eh? Tenia màquina, aparells de ràdio, però tot un museu, eh? Però tremendo.
Mm-hmm.
No te, si te dic més de 500, potser em quedo curta, eh? I diu que les tenia allà perquè les havia anat... Li feia gràcia fer col·leccions i quan algú les deixava, doncs, o bé s'anunciava i li oferien i ell anava i la comprava. I em vaien recordar del Museu de la Ràdio de Luis de l'Olmo. Dic, mira, li vindria bo potser, però clar, això...
N'hi ha bastantes, eh?
Diu que Europa da llum verda al fàrmac que redueix un 20% l'obesitat.
Molt bé, vinga.
Però clar, ara fins... Dóna llum verda, però encara no està posat en pràctica.
Ai.
O sigui que...
Me catxis.
Que me catxis, sí. I, bueno, també he llegit avui, que m'ha entrat per al Facebook, que la Costa Daurada i l'Ebre diuen adéu als passeigs marítims. I diu que Vilaseca, Calafell, l'Ampolla i Roda de Barà són els primers municipis que projecten eliminar els seus passeigs marítims per protegir la costa. Què et sembla? Jo ho veig una mica tristona.
Sí, sí.
Perquè jo me'n recordo, perquè ho he viscut, quan els ecologistes es van posar en tendes de campanya allà enmig perquè no pogués fer el passeig i tothom estava allà recolzant a la pobra gent que volia fer-lo. I ara que està fet, que s'hagi de treure... No, és que no me'l veig. Jo no me'l veig allò tot ple de sorra. No sé.
Ja, però és això, tenir platges o... Vull dir, tal com està la cosa,
però mira,
està molt malament.
Altafulla va tindre el mateix que Roda, que ho va tenir tot fet un desastre, i ja ho té tot recuperat. Ja té hasta les arxoles del passeig marítim posades, ho té tot. Però bueno,
no sé.
Potser la infraestructura és diferent. Les aigües no entren tan virulentes, no?
Però ai, alguna cosa hi ha.
Ah, sí, com diu aquell. Algo hay en la viña del Señor.
Vinga, que acabem, Juani.
Que acabem. Pues espera, que tenia aquí una... Tenia, no, tinc.
Què passa? No sabem a on,
com
però...
Que tinc,
yes.
Com que tinc tantes coses... Sí, la tinc aquí. Dice, si tomas un perro hambriento y le das comida, nunca te morderá. Esta es la principal diferencia entre un perro y un hombre. Y això ho va dir Mark Twain.
I tant que sí.
Que també hi ha una dita que dice que nunca muerdas la mano que t'ha de comer. Sí, i, sí. És veritat, i és veritat, perquè si tu tens una persona que t'està ajudant i t'està a sobre, tu li retornes de mala manera, pues arribarà un moment que dirà fins aquí tu.
Exactament, molt bé.
Bueno, com que doncs ja han passat les festes, pues no sé què desitjar-vos.
Ah, doncs bona setmana, no?
Ara el de Sant Anton, no? Que vindrà el dia dels...
Això, ens trobem.
Dia los burros.
Dimecres vinent.
Jo no he dicho burras, he dicho burros.
Adéu, Juani.
Adéu, bon dia.